camins.
Avui, com cada 9 de maig, se celebra el Dia d'Europa. Aquesta jornada és per commemorar moltes coses, però també els èxits, la unitat d'Europa i la superació de les guerres passades, així com, sobretot, la signatura de la Declaració Schuman, que es va fer el 9 de maig de 1950, avui fa tot just 72 anys. Aquest pla ambiciós per garantir la pau de manera duradora a l'Europa de la postguerra marca l'inici del que avui coneixem com la Unió Europea. I què pensem el 2022 d'aquesta nostra Europa? Doncs moltes coses, i de vegades el que és pitjor, tenim indiferència pel que és el projecte europeu. Tenim la guerra a Ucraïna, per exemple. Cal diàleg, cal diplomàcia per sobre dels conflictes i de les armes. I, en definitiva, es necessita que Europa recuperi la seva ànima i sigui una veu decidida i unida en la diversitat. Una Europa, en definitiva, més de les persones que no pas dels estats. Aquesta Europa d'arrels cristianes i de diversitat cultural i religiosa és, en definitiva, un signe d'esperança per al món complex i convuls que vivim. Ens hem posat una mica seriosos per començar, però estem contents, estem alegres. Vinga, Paula, endavant. Bon vespre d'aquest dilluns 9 de maig de 2022.
Dia 1 després de...
De l'entrevista al nou sacerdot Joan Francesc Cortès. Ahir a la tarda va ser ordenat a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat. Divendres vam parlar amb ell perquè ens expliqués com preparava un moment tan especial. A més, la Rosa Maria Gené ens va explicar els continguts que podrem trobar, que hem pogut trobar ja de fet aquest cap de setmana, a les pàgines del Setmanari Catalunya Cristiana. Hi ha molts temes que vam repassar a l'habitual secció des de fa unes setmanes els divendres Passem Revista. I al Totum Revolutum, la tertúlia amb un clàssic de clàssics, el Jordi Cerdà i l'advocat Jordi Picó. Moltes gràcies, amics i amigues, per haver-nos triat. Gràcies perquè ens feu costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual. Som-hi amb els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Ens visita Jordi Busquet, president de la Federació de Mútues de Catalunya, entitat que està d'aniversari, i un aniversari molt especial perquè celebra 125 anys d'història aquesta mateixa setmana. Amb ell parlarem del paper que han tingut aquestes entitats i tenen a la Catalunya passada, present i futura. Ens espera per endavant un món de cooperació i de solidaritat entre les persones que volen assegurar molts aspectes de la vida.
Continuarem amb...
Carla Buigas i la seva secció Filant Prim, en què ens parlarà sobre curiositat d'aquest continent, curiositats d'aquest continent mil·lenari com és l'europeu.
I arribarem a les 9 de la mà de...
La veu de Càritas, l'espai on cada dilluns coneixem més sobre la tasca social important de caritat i d'entrega que porten endavant els amics de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Un dels espais de la casa, per cert, que disposa de podcast propi. Podeu buscar-lo, aquest i molts altres, a la pàgina web de Ràdio Estel i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Com hem explicat, se celebra el Dia d'Europa i el tractarem en diferents moments del programa. És per això que us preguntem què necessita més el projecte europeu. Tenim quatre possibles respostes sobre les quals podeu votar a Twitter, @CaminsEstel. Ser més cristià, més solidaritat, enfortir la unitat o lideratges més forts. Animeu-vos a votar i al final la Maria José ens portarà els resultats.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Vinga, poseu-vos còmodes que arrenquem una nova setmana de camins.
Amb Ignasi Miranda. Camins.
4 minuts i mig i serà un quart de nou. Tenim amb nosaltres Jordi Busquet, president de la Federació de Mutualitats de Catalunya. Senyor Jordi Busquet, bon vespre, benvingut.
Bon vespre, Ignasi.
Gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Aquest dijous, dia 19 de maig, l'entitat que vostè presideix arrencarà els actes de celebració dels 125 anys d'història. Com s'ho ha fet la Federació de Mutualitats per arribar a aquesta data?
Primer de tot, agrair-vos a vosaltres la invitació.
Encantats.
I em fa molta il·lusió perquè, com comentava amb el vostre company, La primera entrevista que vaig tindre amb un mitjà va ser aquí a Ràdio Estel, quan vaig iniciar el meu mandat de president el 2012. I, per tant, m'alegra molt en aquest aniversari poder compartir-ho amb vosaltres també. Tornant a la pregunta que em feies, realment, doncs, treballant molt, però sobretot donant suport en aquest moviment mutualista que és tant del nostre país, de moviment molt històric, que ha anat configurant-se durant molts segles i que ha anat canviant de nom fins a arribar a aquest concepte de mutualitats. Entitats de socors mutu era el primer nom de la Federació de Mutualitats de Catalunya, era una entitat, una associació d'entitats de socors mutu, el 1896, i des de llavors fins ara 125 anys.
Déu-n'hi-do, doncs felicitats. Bé, el concepte mutualitat ha anat canviant al llarg de la història, segur que els oients saben de què estem parlant, sobretot parlem d'assegurar-nos diferents aspectes de la vida. La vida mateixa, és a dir, amb una inversió que pugui servir si morim per als nostres descendents o als nostres familiars, i altres conceptes. Una mica com es concep avui, o com definiria vostè més divulgativament, més amb llenguatge més actual, la Federació de Mutualitats?
Doncs la Federació de Mutualitats, com deia, és aglutina les mutualitats catalanes. Són entitats, com deia, de socors mutu, d'ajuda mútua, i el seu esperit, com deia, no difereix molt del de fa tants segles, però, evidentment, ens hem anat modernitzant, i la gran diferència és que l'Estat, actualment, moltes de les cobertures que abans havien de cobrir les mutualitats o altres tipus d'entitats, doncs avui tenim la sort que moltes d'elles el propi Estat ja les cobreix, però no totes. I, per tant, sabem que l'Estat té un límit, lamentablement, doncs, té un límit fiscal per poder distribuir la riquesa que recapta de tots els ciutadans, i a partir d'aquest límit necessitem aquesta ajuda mútua. Crec que les mutualitats són aquesta eina de màxima eficiència i que són capaces de traslladar sense intermediaris, amb una eficiència molt gran, aquests recursos que van de les persones fins a les persones, administrat també per les persones.
Per tant, té un component humanista, de persona, no?, de solidaritat.
Claríssim. Per nosaltres, ho diem, som societats, som entitats de persones, no som societats de capital. Una persona, un vot, independentment de què hi aporti més i aporti menys, som entitats democràtiques, com dèiem, i per tant, per damunt de tot, hi estan les persones.
Per tant, des de finals del segle XIX, principis del XX, quan van començar les mutualitats, fins al moment actual, no hi ha hagut grans canvis, com vostè deia, però sí que és veritat que el context és ben diferent, les prioritats de les persones també. Què destacaria dels canvis de 1897 al moment actual?
Jo diria que, com comentaves molt bé, realment ha canviat molt el concepte que hi havia, no, del món. Pensem que aquest gran boom de les mutualitats que tenim finals del segle XIX, mitjans, no? Pensem que les mutualitats, doncs, fins a l'any 1839, on hi ha una llei que permet la creació de les entitats de socors mutu, eren pràcticament entitats que no podien existir. Tot i això, la gent, aquí a Catalunya, al nostre país, doncs s'agrupaven per defensar els seus interessos. Pensem en una societat que acabava la part agrícola tradicional per entrar en una revolució industrial que ja havia arrencat a altres llocs d'Europa, i que aquesta necessitat social dels obrers, de tot el sector fabril que hi havia aquí, doncs fa que necessitin aquesta ajuda mútua. En aquell moment pensem que no hi havia salut pública, no hi havia socors mutu per gent que estés de baixa, malalties, etc. Gent que perdia lamentablement la vida i deixava vídua i orfes. Tot això havia de cobrir-se i els companys feien aquestes cobertures. Per tant, aquest concepte de socors mutu tenia més validesa que mai. Òbviament, això, com deia, ha anat evolucionant. Moltes d'aquestes cobertures actualment les cobreix el propi Estat, però també és cert, com dèiem, que no tot ho pot cobrir l'Estat. I en aquí, doncs, la bona voluntat sempre de la gent amb aquest ànim, com comentaves molt encertadament, de concepte social, d'ajuda mútua, té per nosaltres més validesa que mai, sobretot si tenim present des de l'any 2008, amb la gran crisi financera, o ara mateix amb el que va passar amb la pandèmia, entitats com les nostres crec que tenen més volada que mai.
I tant. El concepte, la filosofia és clara. Poso uns diners en una caixa comuna que pot servir per una altra persona o em pot servir a mi del que posen les altres persones, és molt clar. Avui amb Jordi Busquet, president de la Federació de Mutualitats de Catalunya, parlem d'aquesta gran entitat d'entitats, per dir-ho així, Federació d'Entitats, que compleix 125 anys. Hi ha un lligam històric amb les confraries, amb les germandats, i això, aquí entrem en un terreny religiós, tot i que, evidentment, les mutualitats actualment no són de caire religiós, però d'on ve aquest vincle entre les confraries i les germandats i les mutualitats?
Doncs la veritat és que sí, és una història per mi molt bonica, intentaré fer-ho molt, molt resumit. Les confraries, pensem en època mitjaval, per tant venim d'aquest origen, no? Són entitats que les persones tenen una doble vertent. A vegades la gent només veu la part espiritual, però hem d'entendre aquest concepte, no?, que veiem també amb l'Església actual, aquest concepte espiritual i també aquest concepte d'ajudar les persones, aquest concepte de socors mutus, si em permeteu també, no?
Sí, sí.
Per tant, aquest concepte a les confraries era aquest, no? És a dir, era aquesta ajuda espiritual que es donava a les persones. Pensem, per exemple, en el tema dels enterraments, un concepte d'ajudar amb el tràngol després de la mort a la vídua, a la família, etc., però també la part més social, la part de sufragar l'enterrament, de que els companys del confrare li feien la vetlla i l'ajudaven, aquí hi ha la part econòmica, l'ajudaven a que la vídua i la família poguessin passar aquell mal tràngol i donaven aquest suport econòmic en el confrare. Per tant, aquesta dualitat religiosa i la part econòmica.
De fet, les germandats i confraries actualment també tenen en la caritat i en l'ajuda mútua una de les seves raons de ser, i molt importants. Ara fa pocs dies parlàvem precisament de la confraria de Sant Marc, la més antiga de Barcelona, que complia 820 anys, i una de les seves representants, la Prohom II, concretament Teresa Maria Comelles, ens deia això, que la història d'aquesta confraria és una història de sufragar imatges, de posar en comú béns per a persones necessitades de l'Església, tot té un mateix sentit, diguéssim, no? Aquesta arrel cristiana que dèiem d'Europa abans.
Correcte, doncs l'arrel de les mutualitats és aquesta, aquestes confraries, com dir, aquesta arrel cristiana, la part tan religiosa com la part persona, la part social, que a vegades hi ha gent que la vol dissociar i en cap cas es pot fer. És curiós perquè comentàvem abans i aquesta confraria, ara que fem el llibre dels 125 anys i estàvem repassant la història, sí, també ens surt com la primera confraria de Barcelona i la primera de Catalunya, també.
Molt bé. Senyor Jordi Busquet, de vegades socialment lliguem mútua amb salut o serveis mèdics, però això és més ampli, oi?
És molt més ampli. Al final és un concepte de, com deies, el concepte originari és de socors mutu. Al final,
per tant,
és...
aquí és tot. La vida, la salut, l'assegurança de la llar, per exemple.
La llar no, o sigui, no. Seria assegurar persones. No, les mutualitats no asseguren coses. El que fem és donar prestacions a les persones. Com deia abans, el tema de vida, el tema de l'assistència sanitària, un tema d'enterrament, un tema d'accident. Pensem que l'origen de moltes mutualitats, i podem veure encara germanors, germandats, etcètera, sí, doncs estava molt establerta en petites poblacions, n'hi havia moltíssimes, no? I des de... a vegades pensem només en la part econòmica, que ara és així, però abans era una ajuda personal. Pensem en el pagès que estava malalt i no podia recollir la collita, doncs els germans eren els que feien la collita per ell. Si no es feia aquella collita, sabien que passaria gana tota la família tot l'any, no? Uh-huh. Per tant, aquests conceptes han anat evolucionant, òbviament, però és aquest concepte que encara és, i que comentaves molt bé, Ignasi, que és aquest tema de aportem la quantitat justa, mutualitzem el risc en definitiva, perquè quan passi el risc, doncs qui el tingui sap que queda cobert amb tota seguretat.
La celebració d'aquests 125 anys de la Federació de Mutualitats de Catalunya serà aquest dijous, no aquest, sinó el de la setmana vinent, si no recordo malament, exacte, el 19 de maig, a la Pedrera de Barcelona. Es presentarà el llibre Mutualisme, Territori, Solidaritat, Persona, 125 anys amb la Federació de Mutualitats de Catalunya. Què s'hi podrà trobar en aquest llibre?
Doncs, com deia, volem fer un repàs de la història amb molt de rigor històric, però també volem que sigui amè, amb imatges, amb bagatges que hem pogut esbrinar de tots aquests anys, i història també, aquesta evolució, que es vegi bé els orígens, aquest concepte de confraries, dels gremis, de les germandats. És una història, per mi, apassionant, del concepte que crec que té avui en dia tant valor com el tenia fa 100 anys, 500 o 1.000, que és el fet d'agermanar-se, de mutualitzar, d'ajudar-se mútuament, aquest socors mutu que veiem que sempre ha fet falta i sempre en farà.
Doncs no sé si aquest acte és obert o es pot reservar.
Sí,
o...
es pot reservar per assistir-hi, sí, sí.
Si hi ha algun contacte de la Federació de Mutualitats per adreçar-s'hi...
Doncs la nostra pàgina web, en tot cas, allà poden veure el contacte.
Facilíssim, i sí. Segur de trobar. Sí. Federació de Mutualitats de Catalunya es busca, avui dia és ben fàcil, no?
Correcte.
Molt bé. Doncs senyor Jordi Busquet, encara abans d'acabar, després de la presentació anunciem que es farà una taula rodona en què hi participaran l'exconseller d'Economia Andreu Mascolell, també Safarí Soler i Josep Maria Coll, i s'hi parlarà del futur. Quin camí tenen per endavant les mútues? Això potser seria molt llarg, però ens ho pot avançar una mica.
Doncs justament parlava amb el professor Mascolell avui i amb els altres dos professors que estaran a la taula, i realment creiem que tenim un gran futur. Quan hi ha un món com l'actual, on cada cop hi ha més grans empreses que acaben convertint-se en monopolis, creiem que entitats com la nostra, com les nostres, les mutualitats, que tenen aquesta identificació amb el territori i amb l'entorn, tenen més futur que mai. Per què? Perquè com més gran, més nichos es generen. I doncs aquests nichos que tenim de qualitat, de servei i d'identitat, amb una solvència tan gran com les que tenim nosaltres, amb aquests recursos que estan a disposició dels mutualistes perquè són seus, doncs crec que tenim el futur que vulguem construir. Tenim els pilars per fer-ho i els recursos.
I per completar aquest anunci que estem fent avui de celebracions d'aquests 125 anys de la Federació de Mutualitats de Catalunya, el 26 de maig, anem una mica més endavant, es farà un acte amb entitats i organitzacions de l'economia social i solidària del país. Quin paper tenen les mútues, ja per acabar, a l'hora de fer una economia més humana i propera a la societat? Això també és un tema potent, eh? Economia al servei de la persona.
Totalment d'acord. Realment ens fa molta il·lusió també fer aquesta celebració amb totes les famílies de l'economia social, que estem agrupats a través de l'Associació d'Economia Social de Catalunya, l'ESCAT, en la qual estem les cooperatives, el tercer sector, la confederació, etc. Òbviament, les mutualitats. Creiem que tots junts tenim un repte, que és que aquest concepte, el nostre, no? Aquest mutualitat que va ser pervertit, que hi ha entitats que fan servir aquest concepte mutu sense ser-ho, aquest afany de lucre, que no, òbviament és molt lícit, però que en el nostre cas no hi és, doncs no volem que passi el mateix amb el concepte economia social. Uh-huh. Per tant, hem de batallar perquè la persona segueixi sent el centre de l'economia. Nosaltres creiem que això és així i creiem que cada cop més, i també amb la gent jove, estem veient un canvi amb aquest concepte de valors, aquest concepte on abans imperava la llei de la propietat, del tenir, i avui estem en un tema de gaudi, però sobretot de compartir. Jo crec que aquest és un canvi molt interessant i que ens pot ajudar a tots.
I després d'aquesta pandèmia que encara estem vivint i que ens ha fet patir molt, potser encara té més sentit parlar de consum responsable amb l'entorn, de proximitat dels uns amb els altres i de valorar allò que és més necessari per sobre del superflu.
Totalment d'acord. Crec que hi ha un concepte que és aquest tema de sostenibilitat, en el qual a vegades només ens fixem en la sostenibilitat del medi ambient, però crec que també té que haver una sostenibilitat de valors i de persones.
Doncs amb això ens quedem. Moltíssimes gràcies, Jordi Busquet, president de la Federació de Mutualitats de Catalunya. Enhorabona per aquest 125è aniversari. Bon vespre i fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Bon vespre.
Ara un parell de falques i mirarem cap a Europa amb la Carla Buigas i la secció Filant Prim.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica copeta en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
La guardonada pot dir, jo també he anat com la reina Letícia.
La bona vesprada a Ràdio Estel. Filant Prim.
3 minuts i mig i seran 9:15. Carla Buigas, bon vespre.
Bon vespre, Ignasi, què tal?
Avui saltes de l'estudi dels informatius a Camins.
A Camins, després els informatius una altra vegada. Un dilluns saltimbanqui.
A veure, què ens portes avui? Vols parlar d'Europa, però em sembla que d'una manera diferent, oi?
Sí, de fet, el tema l'has introduït tu a la presentació del programa d'avui.
Sí.
I sí, de fet, la veritat és que vinc una mica amb ganes de destensar aquesta actualitat política, perquè avui, com bé has dit tu, 9 de maig és el dia d'Europa, i clar, Europa actualment es troba en un context geopolític molt crític, com tu també bé has explicat amb la guerra d'Ucraïna, també una Europa afectada, com la resta del món, pel canvi climàtic, amb crisis socials vàries. Aleshores, sé que és una mica complicat, però intentarem filar prim i descobrir les curiositats menys pesants d'aquest continent.
Doncs anem al context. Per què el 9 de maig, vols dir?
Doncs recordem que avui se celebra el Dia d'Europa perquè es commemora la firma de declaració de Schuman l'any 1950, 5 anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial. Com bé has explicat, un pla per garantir la pau a aquesta Europa de la postguerra i en la que es proposa la creació d'una comunitat del carbó i l'acer, que es diu la CECA, cal que més tard, i avui en dia, com bé també has explicat tu, que ja t'hi vas fer la presó.
No, però no volia avançar-me.
Està bé, perquè així estem ben contextualitzats, que és molt important.
Sí, sí, i estem en sintonia, eh?
És el que després esdevé la Unió Europea. Aleshores, des dels grans governs europeus, creuen que si posen en comú la producció de carbó i acer, la guerra entre França i Alemanya, per exemple, rivals eterns, serà impossible.
I això lliga també amb el que hem parlat ara fa un moment, de les mutualitats i de la solidaritat. A Europa també ha existit un concepte de mutualisme entre els estats. No sé si s'aplica prou bé. Segueix, Carla.
Aleshores, jo també he volgut anar una mica als inicis, als orígens d'Europa.
Sí.
Aleshores, jo crec que si anem a fila prim de, cap a Europa, cal fer èmfasi en el mite d'Europa, que, de fet, es diu que dona aquest mite del rapte d'Europa, és el que dona nom al continent. Aleshores, jo te l'explicaré.
Endavant, a veure, quin
mite.
Mira,
segons la mitologia, Europa és filla d'Agenor i Telefassa, i aleshores Europa estava amb les seves amigues a la platja de Sidó, que era una zona on manava el seu pare. Aleshores, Zeus, el déu de la mitologia, la va veure i aleshores es va enamorar bojament. I com Zeus sabia que Europa podria rebutjar-lo, era no acceptava un no per resposta, aleshores doncs es va convertir en un brau blanc, preciós, amb unes banyes en forma de lluna creixent. I aleshores, amb aquesta forma, va rendir-se als peus d'Europa. I Europa, quan el va veure, primer s'espanta una mica, com tothom ens espantaríem
si ens
trobéssim.
O si ens trobem un brau, un toro, eh?
Uh-huh. Aleshores s'espanta, però després, com tenia un pelatge blanc molt bonic, comença a acariciar-lo fins al punt de que es puja el seu llom.
Sí.
I en aquest moment Zeus comença a córrer per dins, fins i tot per dins el mar, que se'n va de les costes fenícies, que és on es trobava Europa, i se l'emporta fins l'illa de Creta. I aleshores, mentre Europa estava cridant, l'està raptant, és el rapte d'Europa. Sí. Aleshores, finalment Zeus aconsegueix aquesta unió amb Europa i tenen 3 fills, Minos, Sarpedon i Radamantis.
Déu-n'hi-do, o sigui, estem parlant d'aquesta Mediterrània del sud d'Europa, que és com l'embrió mític del continent, no?
Aleshores, sí, i un cop Europa mor en mostra de l'amor que Zeus tenia per ella, ell converteix el brau en què ell s'havia convertit en una constel·lació, que seria la constel·lació de Tauro, i també dona el seu nom a la zona on va passar tot això. I això és el continent d'Europa.
Déu-n'hi-do, la referència literària més antiga d'Europa la tenim en una gran obra, no?
Sí, de fet, clar, tota aquesta història apareix a moltes obres literàries i la més antiga es troba a la Ilíada d'Homer, però sí que és cert que allà, en aquesta obra, és filla de Fènix i no d'Agenor, o sigui que seria neta d'Agenor.
Uh-huh.
Són aquestes contradiccions de bueno, contradiccions també de tantes obres literàries que s'han escrit i també tan antigues, doncs la primera referència és aquesta. I el que és molt curiós és que aquest mite del rapte d'Europa també ja és molt present en obres de la literatura espanyola. Per exemple, sí. Luis de Góngora en fa referència en un dels poemes de Soledad des del Siglo de Oro, i que diuen: era del año Estación Florida en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente, quan havíem explicat que tenia unes banyes sí. en forma de mitja lluna, y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas.
Sí, 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 o sigui que és la història del naixement d'alguna cosa, no? Aquí.
Sí, clar, sí que és cert que estem parlant de Góngora, que és l'estil del culteranisme, que s'utilitzen moltes metàfores, un llenguatge molt rebuscat, també.
És curiós, Carla, perquè d'aquest mite podem fer comparatives amb el moment actual d'Europa, oi? També tenim problemes ara i hem de convertir els toros en animals tendres, també,
jo,
no?
Jo també, ara, mentre estava explicant, també pensava que és una mica un final agredolç.
Sí.
Perquè sí que, vale, per l'amor que li té dona nom a l'espai, li fa la constel·lació, això, el que diu la mitologia, però al final la història és una mica crua.
Sí, sens dubte, un mite que dona nom al continent i que dona espai a la creació. Bé, algunes curiositats, Carla.
Doncs sí, com volem destensar una mica també aquesta actualitat política, doncs he buscat aquestes curiositats divertides d'Europa. Per exemple, tu saps que Europa es consumeix el 50% de xocolata del món?
Déu-n'hi-do.
Suïssa és el país que té el consum més alt i el segueix a Alemanya.
Ah, llavors nosaltres no tenim tanta culpa, no?
Potser. No, però a veure, el 50% de xocolata mundial jo crec que és molt. També,
i tant, i tant.
També gairebé la meitat de vi del món es produeix en aquest continent. Itàlia, França i Espanya són els principals productors i sumen al voltant del 70% de la producció de vi mundial.
Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
O sigui,
sí.
Xocolata i vi. Europa en
sí,
tenim.
Sí, sí, sí.
Després, una que m'ha fet molta gràcia, tu sabies que hi ha una selva a Europa?
Ah, doncs no ho tenia present, com a mínim.
Doncs sí que és cert que no és com la selva amazònica.
Certament. No és tan gran.
No, però és la selva de Perusica, a Bòsnia i Hercegovina, i només es pot explorar si vas acompanyat, perquè està molt protegit.
Sí, endavant. Més curiositats que avui estem repassant.
Doncs que va haver-hi una època que hi havia lleons al continent europeu.
Ah, i ja, si has parlat de selves, has de parlar de lleons, clar.
És una mica que ens podem esperar de tot. Llavors, hi havia lleons i es veu que es van extingir l'any 1000 abans de Crist. I es veu, i això se sap, perquè s'han trobat fòssils en països, sobretot de l'est i del sud del continent.
I també ens vols dir, ui, això és il·legible, eh? El nom més llarg de ciutats.
Sí, el nom de ciutat més llarg està a Europa.
Sí.
Es troba a Gales,
sí.
I és un nom que té 50 lletres, moltes consonants juntes. Jo m'he intentat separar per poder-ho llegir. Jo també llegeixo, com faig esports, llegeixo
alguns
els noms
molt... que déu-n'hi-do, no?
I jo em pensava que podria fer-ho, però resulta que no, és il·legible. Aleshores et donaré una altra dada, però el podeu buscar.
Sí.
Si busqueu el nom de ciutat més llarg, el podeu buscar, el trobareu i podeu intentar-ho com un repte.
Sí, sí.
I...
Lanfer, Pulgui, etc. No?
Etcètera. I després moltes consonants juntes. I després una que m'ha fet molta gràcia.
Sí, endavant.
I és que els tomàquets no van arribar a Europa fins a finals del segle XIV.
Déu-n'hi-do. Per tant, són contemporanis gairebé.
I a més, en mengem molts.
En mengem
i
molts,
fan
exacte.
Molts.
Què feien abans del segle XIV sense tomàquets? Bé, no ho sabem.
No ho sabem.
El pa amb tomàquet segur que no, eh?
El pa amb tomàquet segur que no. Va ser segur a partir del segle XV.
El mite d'Europa i altres consideracions. Amb Carla Buigas hem filat prim. Moltíssimes gràcies.
A tu, Ignasi.
Fins la propera. Ara una pausa i la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 8:45 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcaballé.org.
Camins.
Jo crec que hi ha algun sastre que li ha volgut colar algun preu més alt i l'ha pringada.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. La veu de Càritas.
És el moment en què em posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària i d'ajuda arreu de Catalunya. Acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Vinga, ens hi posem. Càritas Espanyol ha mobilitzat una partida de 3 milions d'euros per atendre l'emergència humanitària provocada per la guerra a Ucraïna. Els fons seran destinats a les dues Càritas presents al país, la d'Ucraïna de ritu grec, la Càritas Espes de ritu llatí. Les Càritas a Ucraïna destinaran aquests fons a satisfer les necessitats bàsiques de la població més vulnerable que es desplaça internament fugint d'una ciutat a una altra. El servei prioritari és l'allotjament a curta estada, menjar, accés a les medicines, recuperació dels habitatges, informació sobre rutes d'evacuació segura i atenció psicològica per sobreportar de forma adequada l'estrès provocat pel desplaçament forçós. També s'atén les persones que queden atrapades en llocs de conflicte sense possibilitat de fugir. A l'oest del país, a més, s'ha obert un petit centre on s'acollirà perfils molt vulnerables per un període de temps més dilatat, fins a 6 mesos. Des que va començar el conflicte, Càritas Ucraïna ha atès dins del país més de 706.000 persones, la majoria, 2 de cada 3, dones. Els seus més de 60 centres s'han vist obligats a donar un gir a la seva feina de 180 graus per poder donar suport als desplaçats interns que fugen dels bombardejos. Des de l'inici de la guerra, el 24 de febrer passat, Càritas Espanyola ha mobilitzat a més 3.800.000 euros gràcies a la solidaritat de 500.000 d'empreses i de més de 20.000 donants particulars. Aquesta ha estat la nostra notícia de portada. En repassem altres. En el marc dels itineraris d'inserció sociolaboral que fomenten l'ocupabilitat de les persones en situació i risc d'exclusió social, Càritas Diocesana de Lleida ha organitzat un nou curs d'alfabetització informàtica. El curs, de 10 hores de durada, pretén familiaritzar l'alumnat amb les noves tecnologies, millorar les seves competències digitals i optimitzar l'ús d'eines i programes informàtics per a la recerca de feina. En aquesta ocasió, el curs ha comptat amb la participació de 6 alumnes, totes en situació d'atur i ateses des del programa d'ocupació de l'entitat. Es tracta d'una formació que s'ha pogut dur a terme gràcies al finançament aportat pel Fons Social Europeu, Invierte en tu futuro. D'altra banda, Càritas Arxiprestal de Vic ha dut a terme l'actuació formativa d'electricitat bàsica amb una durada de 105 hores teòriques i vivencials amb la participació d'11 persones. Durant la formació, s'han treballat competències transversals, com ara l'autoconfiança, la capacitat de relació i el treball en equip. El mòdul específic d'electricitat, on s'ha tractat la part més tècnica de la professió, incloent-hi conceptes bàsics d'electrotècnia, aparells de protecció o seguretat elèctrica, i, finalment, mòduls transversals, com ara el mercat de treball, la llengua catalana, les matemàtiques, el medi ambient i la igualtat de gènere. Actualment, des del programa d'acompanyament sociolaboral i d'economia social, es porta a terme el curs Atén i cuida, atenció a les persones grans en domicili 2022. Amb aquesta formació es pretén dotar de coneixements i habilitats a persones interessades a iniciar una trajectòria professional dins del món de l'atenció domiciliària. L'acció formativa compta amb la participació de 14 persones i finalitzarà aquest mes de juny. i el Centre Sant Tot de Càritas a la Seu d'Urgell, en el marc del projecte Espai Grapats, ha ofert un taller d'acompanyament laboral. Ha estat impartit per l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, ha tingut una durada de 2 hores i els participants en aquesta formació han estat treballadors del grup Grapats, tant en l'empresa d'inserció Nou Grapats com en el Centre Especial de Treball Grapats. S'hi han treballat temes com el contracte laboral, el conveni col·lectiu, el període de prova, la nòmina, les bases de cotització i la baixa laboral, punts clau per integrar-se en el món laboral. El coneixement d'aquestes competències permet al treballador integrar els drets i els deures que s'estableixen en una relació laboral. Fins aquí les notícies. De seguida, el nostre testimoni, la nostra entrevista. Càritas Diocesana de Tortosa ha viscut els últims mesos diversos moviments i diverses accions per créixer en recursos i en eficàcia a l'hora d'ajudar els més necessitats. Avui, amb el testimoni del responsable de Comunicació i Relacions Institucionals de l'entitat i també administrador, Joaquim Amaré, volem conèixer una mica totes aquestes novetats que ajuden a enfortir les eines d'acció caritativa. Ens escolta ja Joaquim Amaré. Bon vespre.
Hola, bona tarda, bon vespre, com estem?
Molt bé, com estàs?
Sí.
Molt bé. Doncs encantats de saludar-vos avui amb el protagonisme per a la diòcesi de Tortosa, que a més va estar de festa aquest cap de setmana, oi? Abans hem parlat amb el bisbe.
Molt important per a nosaltres.
Sí, oi?
Redescobrir la façana de la catedral.
Efectivament, la façana que s'ha restaurat i, per tant, torna a estar ben neta i ben oberta i, a més, la construcció i habilitació d'una plaça que obre més, oi, tot el que és aquesta seu al riu Ebre i a la ciutat.
Efectivament, sí, és una plaça que, en certa manera, ara l'Ajuntament, després de fer molts esforços durant molts, molts anys, ha aconseguit obrir-la, és a dir, les cases que ocupaven la façana, però al costat mateix, la façana fluvial, al costat mateix de la catedral, ens impedia veure la façana en tota la seva majestuositat, no?
Molt bé.
Això finalment s'ha pogut aconseguir, ha quedat una plaça sensacional. Baix de la plaça hi ha un espai a la Cota Zero, hi ha un espai visitable en el qual es posa de manifest com era la ciutat ja des de Visigòtica romana. És un espai que s'obrirà al públic properament i, per tant, val la pena visitar. Sí, la veritat és la nostra de festa i penso que hem de continuar aprofitant-ho.
I tant, i tant. Recordem que va ser una gran festa dissabte al matí i migdia amb la benedicció, actes de cultura popular, presentació i l'Eucaristia presidida pel nunci del Papa. Per tant, com en les grans ocasions. Felicitats a Tortosa per aquest esdeveniment. A més, el bisbe Enrique Benavent ens deia aquesta tarda en una entrevista a Ràdio Estel que ara... visitar la catedral per dintre serà igual de bonic, però a més per fora se'ns invitarà a entrar-hi, cosa que abans potser no passava tant, oi?
Efectivament. Sí.
Bé, anem als temes que ens ocupen avui de Càritas Diocesana de Tortosa, que també és l'església, també és la catedral feta caritat d'alguna manera, oi?
L'església, i tant, i tant. Sí. Estem al costat mateix del Palau del Bisbe i davant mateix la catedral. Estem un lloc privilegiat.
Molt bé, doncs la Càritas... ve...
l'Espai Cota Zero.
Això mateix, l'Espai Cota Zero, per tant, en comunió entre el bisbe, la catedral i la ciutat. Bé, dèiem, Joaquim, que entre els diversos temes que volem tractar avui, que és el Dia d'Europa, com cada 9 de maig, volem preguntar-te com entens l'Europa social i com creus que Càritas, des de la seva visió diocesana, hi pot contribuir, en aquest cas a Tortosa, però també en altres diòcesis?
Sí, és un dia important. L'any, ara fa 70 anys, 72 anys, sí. Robert Schuman, el ministre exterior francès, va fer aquell famós discurs per tal de dir solteu, perquè no ens ajuntem i fem una unió econòmica europea, no? La comunitat econòmica del carbó i l'acer. I això, bueno, francament, en aquells moments poc se'n parlava d'Europa social, no? Però, bueno, a poc a poc s'ha anat veient que l'Europa no només és econòmica, no només és d'hidrocarburs i de sistemes que necessitem per a les persones i les indústries tirant endavant, sinó que també hi ha un component humà, social, importantíssim. No? Jo, si em permets, només voldria fer una petita referència abans de continuar amb l'entrevista amb el temps que ens cedeix Radio Estel, sí. Perquè és que justament dissabte a Tortosa estarem de festa, efectivament, a la nostra diòcesi, però és que a Lleida, el company responsable de comunicació de Càritas Diocesana de Lleida, el Miquel Àngel Martín, sí. Va tenir un infart i va morir, no?
Sí.
I la veritat és que jo voldria, des d'aquí, des de Càritas Diocesana de Tortosa, afegir el nostre condol a la seva dona, als fills, la família en general, i sobretot als companys de Càritas Diocesana de Lleida, que no deixa de ser una diòcesi germana, perquè tant el bisbe Salvador Jiménez com l'anterior bisbe Joan Piris també van assistir dissabte a la commemoració, no? Però en tot cas voldria deixar constància des d'aquí la nostra mostra de condol.
I tant, ens unim a aquest condol.
Volíem fer el company Miquel Àngel.
I tant, el company Miquel Àngel, que des d'aquí també coneixíem i amb el qual havíem parlat moltes vegades quan demanàvem entrevista al bisbe o en altres moments, i al cel sigui Miquel Àngel Martín, una mort prematura amb 44 anys i certament trist aquest moment. Bé, però com que la vida segueix, doncs parlem del que és la Càritas i els canvis a Tortosa aquests últims mesos. Des de l'inici de l'actual pandèmia s'està produint un rejoveniment dels equips locals de les Càritas parroquials i interparroquials, segons ens esteu dient precisament des de Tortosa. Per exemple, els de Santa Bàrbara, Tortosa, La Ràpita i Roquetes. Com estan en aquest procés i quines conseqüències té?
Sí, és que, de fet, ja el bienni 2020-2021 ja es van proposar una sèrie d'objectius per assolir, no? Rejoveniment, no és intentar crear nous equips de trobada, d'acolliment, és a dir, noves Càritas a nivell local, és a dir, parroquials o, després, en el seu cas, interparroquials, però el cert és que, com és natural, com a tot arreu,
sí,
la pandèmia va aturar aquest tipus d'activitats. I després, doncs, d'una manera a correcuita, perquè ja estava programat, però en tot cas, sí, sense perdre un mínim de velocitat de creuer, doncs aquests apartats de rejoveniment dels equips locals, de millorar la comunicació entre els nostres donants, socis, persones que ens col·laboren, naturalment també tothom que ens segueix i els voluntaris en definitiva, i després també hem aprofitat per iniciar els treballs de renovar el pla estratègic, no? Que són tres apartats que l'any 2020 i 2021, per motius propis de la pandèmia, no va ser possible de tirar endavant, no? Però estem molt contents. Estem, també el juliol de l'any passat es va incorporar el nou director diocesà i, tot això ha superat ja que marquéssim una velocitat de creuer que d'aquí no podem baixar, no? Per tant, hem d'anar tirant endavant. S'ha creat un nou equip local de Càritas parroquial a Càlix, és una població de la diòcesi de Tortosa, però a 60 quilòmetres de Tortosa,
sí.
una Càritas, per cert, molt activa. Hem participat en la Fira de la Farinosa a Càlix, hem participat en activitats vàries i, de veritat, són un equip molt dinàmic.
Doncs molt bé, plegat, novetats.
Des de venir els equips i crear alguna Càritas nova, estem contents.
Molt bé.
I tenen el seu temps i és molt contents.
Doncs seguim repassant altres temes de les transformacions últimes de Càritas Diocesana de Tortosa amb el seu administrador i responsable de comunicació, Joaquim Amaré. També s'han obert, segons tenim entès, uns nous locals, per exemple, a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià. Això també és un exemple, no?, de creixement i de potencial nou.
Sí, perquè, dissortadament, necessitem espais propis per a fer una acollida de gent, no? I la vostra idea és que tinguéssim espais petits, reduïts, on no calgués fer entrar molta gent, no? Però de moment, ara per ara encara necessitem uns espais que responguin a la realitat. I la realitat és que, dissortadament, hi ha moltíssima gent que necessita que quan toca la porta de Càritas li obrim i es troba un lloc de cent per poder ser acollit, i en aquest sentit, a Càritas parroquial de Sant Jaume d'Enveja van obrir fa molt poc, un parell de setmanes, uns locals sensacionals oberts a les persones, als nens, als infants, per a fer un procés d'acollida tal com cal. La veritat és que molt contents. La població de Sant Jaume és una població riberenca d'aquí de les Terres de l'Ebre, al costat del Delta, i la veritat toca a la part del Montsià, perquè justament estan al tocada del Tebre, però el riu partix, no? El marge dret del riu és Montsià, el marge esquerre és Baix Ebre. Però és una gent molt, molt dinàmica i van estar molt contents, i nosaltres també, perquè suposa de modernitzar una mica les instal·lacions com a exemple del que és Càritas Diocesana de Tortosa del seu conjunt.
Sí, malauradament hi ha necessitats, però també es compensen amb noves formes. Ens quedem molt amb la idea del rejoveniment dels equips locals, perquè això està passant, em sembla, a totes les Càritas diocesanes, oi, des de l'inici de la pandèmia, on molta gent gran potser va haver de deixar la col·laboració per raons de prudència, i ara que s'impliquin els joves també és un potencial de futur, ja, fins i tot, més enllà d'aquesta situació sanitària.
Sí, certament, certament. És un tema que cal recordar-ho, perquè penso que és repetitiu, però no està de més dir-ho, que mentre algunes portes de les administracions es tancaven i es feia el teletreball i la gent s'havia de comunicar a l'administració per la via tecnològica, els que podien, els que podien, perquè la bretxa digital és importantíssima, Càritas va tindre les portes obertes tota la pandèmia. I això ha suposat doncs, un cansament, ha suposat unes dificultats, els notava que tenien voluntaris grans i també doncs, bueno, hi havia una certa recança per acudir cada dia a Càritas, és a dir, fèiem el que podíem. No?
Sí.
I això va suposar una intercalant este anàlisi i dir, bueno, necessitem gent nova que pugui tirar endavant amb unes certes garanties per evitar problemes si hi ha una altra situació de pandèmia o semblant que no puguem superar, no? I
sí.
Tot, a partir d'aquí doncs, s'ha anat treballant i la veritat estem contents de com anem millorant, com anem rejuvenint els nostres equips locals. Sí, sí.
Joaquim, Càritas Diocesana de Tortosa també té en marxa un programa de formació per a voluntaris. Ja s'ha impartit en 4 arxiprestats i amb uns 77 assistents. Com va això? Com s'està oferint aquesta formació?
Bé, clar, és que és una... De fet, va ser una... Vam detectar tant des de la diocesana com els propis voluntaris que s'incorporaven als equips. No? Dic, molt bé, nosaltres tenim ganes de treballar, tenim voluntat de fer una feina social, però diu-nos una mica més que és el que hem de fer, no? Tot i que alguns ja formaven part dels equips i, per tant, no partixen de zero, no? Però, bueno, vam pensar que calia fer aquesta renovació des del punt de vista formatiu, de marcar unes línies, unes actuacions, perquè sapiguessin com es treballa a nivell de Càritas i com es treballa molt concretament des de Càritas de Gisana, perquè fa referència al nostre pla estratègic, no? I, bueno, doncs sí, hem anat ja a 4 o 5 restants, quasi 80 persones participant. Sí, sí, estem molt contents de l'assistència d'aquestes persones que no només se volen involucrar per fer feina als equips, sinó també per conèixer i intentar donar el millor de la seva persona de cara als altres, no?
Sí, i finalment, Joaquim, destaquem que el bisbe Enric Benavent, el delegat episcopal de Càritas i el director de l'entitat diocesana han fet visites pastorals a diferents espais locals de Càritas. En què consisteixen aquestes visites? Són, diguéssim, operatives, són protocolàries?
Sí, el senyor bisbe, l'última assemblea general del juny, normalment la fem al juny, ja va dir que bueno, pues, tenia interès en, juntament amb les visites parroquials que fa les parròquies, pastorals que fa les parròquies, i també vull vindre a les Càritas, també vull dir què és el que feu, explicar les vostres inquietuds, veure les vostres realitats. I bueno, són unes visites protocolàries fins a cert punt, perquè a tothom està explicant els projectes que fan, com participen en els programes, quines dificultats s'hi troben, i el senyor Lluís, que està molt atent en aquests temes, i que ell va ser personalment el que va dir que a l'assemblea que volia assistir-hi, però bueno, ja hem anat a diversos llocs, en Posta del Tebre, Mura, Gandesa, Vinaròs, ara d'aquí 4 dies anem a... Bueno, anem. No anem perquè estem al poble, no?
Sí, sí, sabem...
Però la veritat és que és una persona que... Bueno, vostè ho acaba de dir. Càritas no som un òrgan que hi ha per allà, que vaga per l'infinit, sinó que som església. I com que som església, doncs és bo que no només tinguéssim comunitat de més, sinó que també sapiguem donar aquesta relació entre les persones que són voluntàries, el nostre pastor, els responsables de Càritas Interdiocesana, bueno, Càritas Interdiocesana, perdó. En definitiva, penso que són unes visites, sí, protocolàries, però fins a cert punt, que són de treball.
També sí, sí, per això, no, hem dit protocolàries, però sabem que van més enllà, certament. Moltes gràcies, Joaquim Amaré, responsable de comunicació i relacions institucionals de Càritas Diocesana de Tortosa i administrador de l'entitat. Una abraçada i enhorabona per la feina que feu. Fins una altra.
Moltes gràcies per donar-nos veu dins de la veu de Càritas al programa vostre de Radio Estel. Nos omplís de plaer i, bueno, i també doncs, bueno, nos encoratja a poder continuar treballant en la nostra feina. Moltíssim.
Molt bé.
Gràcies, de veritat.
Gràcies. Adéu-siau. Encara tenim uns apunts per l'agenda. Alguns apunts d'agenda. Comencem explicant-vos que demà dimarts a les 7 de la tarda a la Fundació Bosch i Cardellach del carrer d'en Font número 1 de Sabadell tindrà lloc una trobada de reflexió sobre el dret a l'alimentació. Serà a càrrec de Marta Llobet, docent i membre de l'equip de recerca sobre alimentació en contextos vulnerables de l'Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona, i Mercè Darnell, treballadora social i també responsable del programa de necessitats bàsiques de Càritas. Aquest dimecres de 10 del matí a 1 del migdia, a la parròquia de Sant Josep de Terrassa, al carrer Colom 231, hi haurà una trobada de reflexió sobre la recollida i la donació d'aliments a Terrassa. Aquest dimecres a les 6 de la tarda, al Seminari Conciliar de Barcelona, l'Escola de Formació i Voluntariat de Càritas Diocesana organitza una taula rodona sota el títol Com ens veuen des de fora l'impacte de la nostra acció, referint-se lògicament a Càritas. Intervindrà Marta Font, periodista i redactora de Barcelona Televisió, Pepe Isern, soci director d'Isern Patentes i Marques, Antonio Villanua, director pedagògic de la Fundació Brafa Escola Esportiva, i Daniel Zurera, membre de l'equip directiu del Col·legi Sant Josep Teresianes de Gràcia. Moderarà l'acte Itziar Bravo, periodista i especialista en comunicació digital i també responsable de sensibilització i campanyes de Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest dijous, a més, de 10 del matí a 2 del migdia, al Seminari de Barcelona, Càritas Diocesana organitza la segona fira d'ocupació No M'aturo, un espai de trobada entre el món empresarial i les persones en situació de vulnerabilitat que cerquen oportunitats laborals. Càritas Barcelona ha invitat 22 empreses, 9 més que en l'edició anterior, per posar-les en contacte amb les persones que acompanya a l'hora de buscar de manera activa feina. Dijous a les 12 del migdia, Càritas Diocesana de Girona inaugurarà a Tossa de Mar, al carrer Rosa Risec, número 8, el nou espai amb cor. I dissabte a les 8 del vespre, a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Vigues, tindrà lloc un concert solidari a càrrec dels cors de Vigues, de Riells i de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. L'entrada és lliure, amb taquilla inversa. L'aportació voluntària anirà destinada a Càritas Diocesana de Terrassa per cobrir les necessitats de l'emergència d'Ucraïna. Amb aquests apunts, acabem la veu de Càritas. Dos minuts i les 9, Maria José Mendoza. Bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui a Camins Estel. Quina era?
La pregunta amb motiu del Dia d'Europa era: què necessita més ara el projecte europeu?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 12% lideratges més forts, amb el 24% més solidaritat, amb el 29% enfortir la unitat i amb el 35% la guanyadora ser més cristià.
Guanyadora relativa, per això, però déu-n'hi-do, hi ha hagut molta diversitat, perquè preguntàvem el que més et preocupa, que això no vol dir que les altres coses no et preocupin.
Efectivament.
No? Per tant, està molt bé, aquesta pregunta era molt inclusiva, no?
Molt inclusiva.
Moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre, Ignasi.
Gràcies, que vagi molt bé. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, un altre capítol enllestit de Camins amb un equip molt europeu, amb el gust per la bona gastronomia d'un francès, Pau Massip, a la producció. No sé si de dir Pau Massip, ja que diem això de francès. Amb un fan d'Eurovisió, una gran fan d'Eurovisió, el millor que ens ha donat Europa, Maria José Mendoza, a les regnes de la xarxa social. Fan d'Eurovisió, no, Maria José?
Esclar.
I tant.
Aquest dissabte, eh?
I tant, aquest dissabte. Aprofitem per recordar-ho, sí, sí. I com Bèlgica amb Europa, en el cor del programa, la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pere, us actualitzaran ara tota la informació en el butlletí de les 9. Salutació afectuosa per als qui ens escolteu a la repetició de les 6. Ànims, que ja és dimarts, gairebé mitja setmana feta. I pels del directe, que acabeu de passar un bon dilluns, i moltes gràcies. Demà dimarts, a les 8 del vespre, tornarem a ser aquí. Ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Camins, seguiu-nos!
Seguiu-nos amb @caminsestel a l'Instagram.
Twitter i Instagram.
Això, Twitter i Instagram. Moltes gràcies. Adeu-siau, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.